Sant Cugat a fons, al 91.5 FM.
I tornem al Sant Cugat a fons quan passen 5 minuts de 11:15 i ho fem per saludar a un dels col·laboradors que torna a aquest programa, l'Andrés Jalti de León, pel benestar emocional. Bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia.
Aquest any l'Andrés Jalti vindrà un cop al mes a parlar-nos de psicologia. Avui parlarem de les corrents psicològiques.
Sí, 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 hem pensat que després d'aquest període de vacances seria un tema adient, no? Més que res perquè és un tema que ens pot ajudar en la sempre difícil decisió d'escollir un professional que ens pugui ajudar a gestionar algun problema o situació en la que ens trobem.
Perquè són molt, molt diferents, és a dir, l'enfocament a l'hora de solucionar un problema, per dir-ho d'alguna manera, és molt diferent segons la corrent psicològica.
Doncs sí, realment canvia bastant, més que res en funció de quina corrent es triï i la praxis que tingui cada psicòleg, no? Òbviament sempre hi ha una part personal en el sentit de trobar aquesta afinitat amb la persona que està donant a terme el procés terapèutic, però òbviament sota quin vessant ocorrent s'englobi aquesta part de teràpia és molt important, no? Llavors, no es pot començar a parlar de les diferents corrents psicològiques sense passar per la història de la psicologia occidental. I és que des de l'inici de la seva història, l'ésser humà ha anat elaborant hipòtesis i teories sobre el funcionament psicològic, els trastorns mentals i el perquè del seu comportament. En un primer moment van ser els filòsofs antics de l'antiguitat clàssica els que van elaborar aquestes primeres teories, com per exemple la teoria dels humors d'Hipòcrates, que parlaven la bilis negra, la bilis groga, sang, flema, eren diferents fluids que en funció dels dèficits o en funció de tenir massa d'algun d'aquests fluids, les persones desenvolupaven diferents trastorns.
I com es gestionaven aquests fluids? És a dir, si tu te'n falta un, com se solucionava això?
Bueno, hi havia tota una sèrie de mesures que es prenien per intentar equilibrar, no?, els diferents fluids que tenia la persona en concret. Al final era una teoria que va comportar que en un futur es comencés a treballar d'una manera que s'apropa una miqueta al que seria el que acabaria sent el mètode científic, no? Sí que és cert que les diferents propostes que es feien aleshores no eren tampoc molt no estaven molt treballades en aquest sentit, però era el que es podia fer, no?
També tenien aleshores menys eines, no?
Exacte,
suposo.
Exacte, sí. Però bueno, no va ser fins al segle XIX, després de l'època fosca de l'edat mitjana, que en aquesta època de l'edat mitjana s'explicaven els trastorns mentals com obres del diable.
Tot, no?, eren bruixes.
Sí, tot eren bruixes i demés. Que van començar a prendre forma algunes teories que ja es començaven a fonamentar en el mètode científic, sent el preludi de les grans corrents psicològiques que coneixem avui dia. Podríem parlar, per exemple, d'en Franz Josef Gall i la seva frenologia, que era una teoria que explicava les diferències individuals i els trastorns mentals degut a la diferència en la grandària de les diferents àrees del cervell. I bueno, durant aquesta època es van desenvolupar un munt d'instruments i tècniques per mesurar els caps de les persones, no?
Però això com, és a dir, com es podia fer? No sé si tenim algun exemple de com es podia mesurar el cap d'una persona. No m'imagino com podia ser això.
Doncs és bastant curiós, però es van desenvolupar moltes eines. Per exemple, el peu de rei, el típic peu de rei.
Sí.
Doncs hi havia alguns peu de reis que estaven com aplicats a mesurar diferents parts del crani, que després també aquí hi ha un error important que és que no, el fet de que el teu crani medeixi d'una manera o una altra no vol dir que el teu cervell medeixi, o sigui, sigui igual, no? Però bueno, sí que és cert que aquí ja es començava a intentar apropar-se a l'empirisme, no? A la búsqueda d'informació real per d'aquí extreure conclusions fonamentar-ho
a partir de dades i no de,
exacte,
de sensacions.
Exacte, o a partir de locubracions, no? Que era una miqueta potser el que feia Hipòcrates amb els seus fluids. Però bueno, també estava una mica fonamentat, els fluids, perquè al final intentaven portar els seus coneixements a les coses que ells veien, no? A l'època antiga.
I en aquest cas, per tant, Franz Josef Gall el que proposava és que segons quina mida tenia una àrea del cervell o una altra, et passava una cosa o una altra.
Et passava una cosa o una altra, o eres més susceptible de patir segons quin trastorn mental en aquella època. I llavors, un moment clau en tota aquesta història és quan el 1879 el William Wundt va fundar el primer laboratori de psicologia experimental, passant a ser el pare de la psicologia científica, perquè fins aleshores la psicologia no era una ciència científica, perquè no regia pel mètode científic. A partir d'aquest punt, sí. I aquí haurem de fer un salt important, perquè si explicar com es va arribar des d'aquest punt fins al naixement del conductisme i l'hipoanàlisi, i el psicoanàlisi estaríem molta estona. Llavors, si et sembla...
Escolta, tenim encara una estona, eh? Si vols donar-nos un petit avançament, no hi ha...
Jo crec que, si et sembla, passarem directament a les quatre corrents predominants al llarg del segle XX, que són les quatre corrents més importants.
I aquestes quatre encara són...
Sí, són vigents. Són vigents. Sí que és cert que totes han patit, doncs, moltes variacions i han evolucionat moltíssim, però sí, són vigents. Més que res, per exemple, aquí ja començaríem a parlar del psicoanàlisi. No? El psicoanàlisi és un terme, un concepte que la majoria dels nostres oients entenc que han escoltat d'una manera o una altra.
D'alguna manera hem sentit, però no sé si la gent té clar
el que és.
Què és.
Sí. Bueno, és la teoria que va fundar en Sigmund Freud i és una teoria psicològica que atorga una importància decisiva a la permanència en el subconscient dels impulsos instintius reprimits per la consciència. Això què vol dir?
Sí, expliquem una mica més, planer.
Sí, doncs al final el que fa és un estudi de tots els comportaments no observables, que és a dir, els esdeveniments interns, i els relaciona amb els diferents inputs que hem anat rebent al llarg de tot el nostre procés evolutiu i com per nosaltres poder viure en societat hem anat reprimint, perquè nosaltres al fin i al cap som animals, en el sentit de que l'ésser humà és un animal.
Tenim impulsos.
Tenim impulsos, tenim instints, tenim tota una sèrie de comportaments instintius i al final per viure en societat el que hem de fer és reprimir-los per poder-nos entendre entre nosaltres. Llavors la doctrina psicoanalítica el que sosté és que aquests impulsos romanen en l'inconscient i acaben afectant a la persona. Realment.
I qui és l'impulsor d'aquesta doctrina? És a dir, com va néixer? Quina és la...
Bueno, realment, el pare d'aquesta doctrina, Sigmund Freud, ell la va crear en funció de els trastorns que veia, que observaven els seus pacients. Mm-hmm. Llavors, en base a tot un estudi del seu treball de camp, va començar a desenvolupar tota aquesta teoria. I és una teoria que, dins del que és el mètode científic, potser s'allunya una miqueta, però que a mesura que ha anat passant el temps, és a dir, el psicoanàlisi del segle XX no té res a veure amb el psicoanàlisi d'avui dia, no?
Però no anava tan mal encaminat, d'alguna manera. O sigui, s'ha matisat, però la idea de continuar sent la mateixa?
Sí. Realment, el que passa amb la majoria de corrents psicològiques és que hi ha una primera idea i aquesta idea es va desenvolupant a mesura que van passant els anys i que van evolucionant també les tècniques i les maneres de recollir aquesta informació i demés, no? Sí que és cert que òbviament, l'escola psicoanalítica de Sud-amèrica o d'Amèrica i l'europea no està al mateix nivell, és a dir, cada part del món també té el seu desenvolupament, no? En les diferents corrents, en les diferents vessants. Però, bueno, sí que és cert que, per exemple, les teràpies psicoanalítiques solen ser bastant llargues. És a dir, és comú poder anar a un terapeuta psicoanalític durant anys. Sí que és cert que ara s'estan fent teràpies breus, també dins del psicoanàlisi, però com estudia els instints reprimits i els traumes reprimits...
Tarden a sortir, no?
Clar, s'ha de treballar moltíssim tot el que és la part de la consciència i la no consciència, no? I també el terapeuta treballa amb eines com l'associació lliure, la transferència, contratransferència, són eines que requereixen molt de temps. Uh-huh. Sí? I això sí que és una característica que normalment es té present, no? Quan se'n va al psicoanàlisi. És dins de la psicologia, no diguem que ens ha fet mal, però és a mi sempre em diuen, no em psicoanalitzis. No t'estic psicoanalitzant perquè jo no soc psicoanalista, jo he estudiat psicoanàlisi a la carrera i demés, però no ens englobem dins el que seria el psicoanàlisi, no?
I passem, si et sembla, a la següent,
sí,
següent corrent.
El conductisme va ser, al segle XX, van ser les dues primeres, el psicoanàlisi i el conductisme, i va ser l'oposat al psicoanàlisi perquè es basa en l'observació del comportament o la conducta de l'ésser, explicant el mateix com un conjunt de relacions entre estímuls i respostes. Davant d'un estimular hi ha una resposta B i les dues són observables. un dels pares del conductisme va ser Pavlov i els seus gossos.
Són famosos,
són
els
famosos,
gossos
sí.
de Pavlov.
La campana, que salivaven, sí. perquè entenien que quan escoltaven aquesta campana després venia un menjar i al final, tot i que no es presentés el menjar, els gossos, com sabien que venia el menjar, ja començaven a salivar. I bueno, també és una corrent que ha anat evolucionant força, però bueno, després ho comentarem també. Un altre és l'humanisme, que no és una corrent exclusiva de la psicologia, sinó més aviat una vessant antropocèntrica que entén l'ésser humà mitjançant la consideració global de la persona i l'acceptació en els seus aspectes existencials, és a dir, la llibertat, el coneixement, responsabilitat, historicitat.
Això, per simplificar-ho una mica, sí. com ho faríem?
Al final, el que fa és un anàlisi de la persona en tots els seus camps, no? I l'entén molt centrant-se doncs, en els valors, en les coses que li importa, treballa molt la relació amb la malaltia, amb el trastorn en concret, i no simplement el trastorn. I és una corrent que ha donat peu a moltes teràpies, no? La teràpia sistèmica... Hi ha tot un seguit de teràpies que estan dins de l'humanisme, inclús l'humanisme diríem que han anat impregnant les altres teràpies també. Uh-huh. I bueno, realment és molt interessant tot el tema de l'humanisme, ja que neix en contraposició a una psicologia que fins llavors s'havia inscrit exclusivament com una ciència natural, és a dir, el conductisme, o bé s'havia centrat únicament en els aspectes negatius i patològics de les persones, que és el psicoanàlisi, no? Entra una mica... O sigui, neix en contraposició a aquesta manera d'entendre...
És com una forma, una tercera via, no? Per
sí,
dir-ho així.
Exacte, totalment, totalment. I per últim, podríem parlar del cognitivisme, que és una corrent de la psicologia que s'especialitza en l'estudi de la cognició, que són els processos de la ment relacionats amb el coneixement. La psicologia cognitiva, per tant, estudia els mecanismes que porten a l'elaboració del coneixement, com per exemple doncs, emmagatzemar, reconèixer, comprendre, organitzar i utilitzar la informació que es rep a través dels sentits.
I això com pot permetre avaluar? És a dir, de quina manera t'avalua a una situació psicològica, el fet d'observar quins processos mentals fas?
Doncs, al final, el cognitivisme s'ha associat molt amb el conductisme, en el sentit de dir, tant el conductisme com el cognitivisme sol tenen una visió parcel·lada, no? del que és la persona, però quan els juntem, doncs tenim una explicació de la creació, per exemple, dels esquemes cognitius, de les regles que fan que la persona acabi funcionant d'una manera adaptativa o no davant de les coses que li passen. Realment és una teoria que no et diré que sigui la predominant, però sí que, per exemple, a la Universitat Autònoma de Barcelona és la doctrina que s'imparteix, no? O sigui,
en cada universitat tria una mica cap a on va.
Sí, o sigui, no et diré que cada universitat... És a dir, perquè tu quan vas a l'Autònoma, per exemple, no només treballes el cognitiu conductual, o almenys no ho fèiem quan jo anava, eh? Estic parlant d'allà fa uns anys.
No ho sé quan, no sé si tants, eh? No sé si tants.
Bueno, alguns. Però sí que és cert que allà tota una sèrie d'assignatures es comencen a tractar des d'aquí, no? Des del cognitiu conductual, però després també hi ha tota una sèrie d'assignatures que t'ensenyen les altres. Però sí que hi ha una corrent o vessant que és la principal i des de la que t'expliquen, per exemple, jo que sé, la psicopatologia, no? Que psicopatologia és l'estudi dels trastorns mentals. I les teràpies que s'apliquen, en general, pues, són d'acord o de tall cognitiu-conductual.
I a veure, ara anem a baixar una mica el fang. Uh-huh. Hi ha rivalitat entre aquestes corrents? És a dir, d'alguna manera es neguen entre elles o són complementàries?
Ha existit rivalitat, molta, al llarg de la història, entre les diferents vessants. Per exemple, psicoanàlisi i conductisme eren molt oposades. Però sí que és cert que a mesura que s'ha anat avançant en la història s'ha vist que en realitat el que fan és complementar-se, és a dir, té molt més sentit entendre l'ésser humà des d'una visió holística de totes les diferents corrents i les diferents vessants, que totes han aportat llum sobre l'enteniment de la persona i com la persona es relaciona amb el seu món, que no pas que es comencin a barallar. I de fet, les teories de tercera generació, que se li diuen, són teories que agafen una miqueta de cada de les diferents grans vessants i implanten o proposen noves solucions. I no són unes vessants o unes teràpies que diguis, vale, això ve exclusivament del conductisme o exclusivament del psicoanàlisi, sinó que agafen una miqueta de totes i acaben treballant doncs des d'una visió pues, això, holística, no? de l'ésser humà.
Per dir-ho d'alguna manera, no és que no cap de les quatre s'equivoca, sinó que agafen una part de,
sí,
del que és el funcionament.
Sí, una part del que és un funcionament, sí, de la persona, totalment, totalment. Per exemple, i això potser ho deixem per un altre capítol, però a Pantarei treballem precisament amb una d'aquestes teories, no? La teoria positiva. Es considera també una teoria de tercera generació que s'engloba o que agafa conceptes de diferents d'aquestes corrents que hem anat treballant.
Però, per exemple, ara mateix, per tant, si jo vaig a... Considero que he de visitar un mm-hmm. psicòleg, cada psicòleg m'avisa de quina teoria fa servir o això no és tan habitual?
Sí, normalment a les pàgines web o als documents de presentació dels diferents psicoterapeutes i psicòlegs solen dir sota quina doctrina o sota quina vessant ahir s'estan treballant. Perquè és important, eh? Perquè és important perquè en funció de com ho fan es treballarà d'una manera o una altra. Com per exemple, si tinguessis, diguem-ho així, una fòbia als coloms, no?
Que pot passar,
hi ha molta gent que té fòbia als coloms, que la fòbia al final és una por irracional al que sigui. En aquest cas, diguem coloms, no?
Hi ha fòbies molt estranyes, realment.
Sí, molt. Doncs, com es treballaria des de les diferents corrents que hem tractat aquí? Doncs, per exemple, des de la perspectiva psicodinàmica del psicoanàlisi, el psicoterapeuta, mitjançant l'associació lliure i l'anàlisi dels diferents aspectes terapèutics, el que hem dit abans, no? Transferència, contratransferència i demés...
I això un moment, però per algú que no sàpiga què és... És que clar, jo ara sí. Mateix aquí em dius l'associació lliure...
No?
Sí, l'associació lliure, dic, ostres, l'associació lliure no ho sé... No.
Associació lliure vol dir lo típic d'una persona que està estirada en un divan.
Sí.
I el psicòleg li diu conceptes i aquesta persona ha de respondre el que li passi pel cap, això és associació lliure.
D'acord, aquesta tècnica sí que és coneguda de les pel·lícules, jo crec, que al final...
Exacte, totalment, no?
Que és la gran transferència cultural del nostre temps.
Que també passa, no? T'entra algú a consulta i et diu, jo el divan. No, el divan ha quedado atrás.
Això és molt típic de les pel·lícules americanes,
sí, 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 molt, molt, molt. I, per exemple, la transferència i la contratransferència és l'anàlisi del que et desperta. El que et desperta la persona que... O sigui, el que et desperta. La sèrie d'inputs emocionals que li desperta el psicòleg, el fet d'estar treballant amb la persona amb la que està treballant i com aquests inputs emocionals del psicòleg també es transmeten cap a la persona amb la que tu estàs treballant i això fa que hi hagi tot un feedback, un intercanvi de inputs emocionals o no emocionals que s'han d'analitzar. I en base a això, també en base a l'anàlisi dels somnis, que també és important dins del psicoanàlisi, el psicoterapeuta psicodinàmic intentarà esbrinar quin esdeveniment traumàtic, segurament causat en la infància de la persona, perquè es centra molt en aquest aspecte, va causar la por desmesurada als coloms, no? Això seria el que es faria dins de la psicoteràpia.
En el cas del cognitiu-conductual, que hem dit que és aquest que barreja una mica les dues...
Les dues, pues per aquest tipus de trastorn és una de les teràpies més utilitzades, ja que es fa un estudi de l'ansietat que li provoca al pacient els diferents estímuls relacionats amb els coloms i es faria servir alguna de les tècniques d'exposició que es coneixen. L'exposició, al final, el que fa és exposar al pacient a l'estímul que li provoca por. Per què? Perquè es planteja que l'ansietat que provoquen els coloms es manté per la resposta d'evitació, és a dir, per la resposta de fugir. El que fa la gent quan té por és marxar, no? Llavors, el fet de marxar fa que s'acabi fent sempre aquesta resposta de fugida. I el que es busca és que la persona sigui capaç de mantenir-se el suficient temps en la situació que li provoca por per adonar-se que l'ansietat, després d'un temps, disminueix.
Doncs la idea és convèncer-lo de que no passa res, no?
Clar,
seria la idea... Estic simplificant molt, però també perquè els nostres oients ho puguin entendre. Ens queda poquet, hauríem d'acabar amb l'última...
Sí, és l'última, amb l'humanista, no? La teràpia humanista, en aquest cas, faria una anàlisi de la globalitat de la persona i com la relació que estableix amb el seu trastorn l'afecta. El fet de concebre's a un mateix com a malalt ja de per si agrava tota la sintomatologia.
És que no són unes paraules molt complicades, Andrés.
Ho hauré de treballar, això.
Sí, no, però portaré... ja t'has encallat aquí amb simptomatologia, dic, és normal que sigui complicat. La qüestió és, l'humanista entenc que fa l'anàlisi general de què és el que pot estar provocant aquesta...
Exacte.
Des de totes les vessants de...
I,
de
més que res, i més que res el que fa és veure fins a quin punt el fet de patir aquest trastorn limitar o no la vida d'aquesta persona.
Doncs Andrés, moltíssimes gràcies per aquesta secció sobre aquestes teories sobre la psicologia. La veritat és que ha sigut un bon mapa de com es tracten aquests trastorns. Nosaltres ho deixarem aquí. Avui ens acomiadarem, com cada dia, ens acomiadarem amb una cançó de música local en aquest Sant Cugat a Fons, primer de la temporada, que ha presentat us parla Albert Prat, en aquest cas, amb l'Adrià Tirado, el Josep Maria Casas i la Jèssica Sotodosos. Han passat en algun moment pel control tècnic d'aquest Sant Cugat a Fons. Ens acomiadarem amb Albert Solà i Caminants de la Lluna.